Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Ben retornats aquí en un nou episodi de Mossega la poma. Avui, amb, bueno, com no és que no podem parlar, perquè estem una mica de ran, Marc. Hem de parlar del gran detector de babaus que ha estat la sortida de les Vision Pro.
És que és, ja ho sabem, en el futur tots serem gilipolles. Però és que és cada vegada que surt alguna cosa d'aquestes, ja va sortir amb les Google Glass, però és que fins i tot amb l'iPhone... Cada vegada que surt una cosa nova, sempre surten els catetos fotent el tonto. I és que, a més, ara junten gadgets. O sigui, és ja quan es junta el babau amb l'autopilot del Tesla portant les ulleres d'esquí d'Apple, més ja és de dir, bueno, mira, en el futur tots serem gilipolles, però hi ha gent que està vivint el futur i ho tenen.
Està vivint el futur, exacte, sí, sí. Bueno, teníem aquesta notícia. Després tenim una altra interessant i és la hòstia que li han fotut al Musk i a Tesla a un jutge de Delaware, que és on està, diguéssim, la seu social de Tesla, que moltes empreses americanes estan a Delaware com a seu social perquè és un... És un lloc que té com un fast track per temes judicials relacionats amb el món de les empreses, especialment
com ens passa aquí a Europa, a Europa, que pràcticament tot està a Holanda o està a Irlanda, i en canvi aquí...
O a Estònia.
Però muntar una empresa aquí a Catalunya és tremendo. Em sembla que és l'Esteve Almirall que contínuament està parlant això, doncs, que tenim com un excés de normativa.
A Catalunya és complicat. Són complicades tres coses. Muntar una empresa, fer qualsevol tipus d'instal·lació d'energies renovables... I la tercera, quina és? Haver-se avançat una mica al problema que ja sabíem que tindríem de sequera, saps? Havent construït plantes desalinitzadores o... No,
bueno, aquí això, no es fa res. Això ja... Jo tinc una cisterna que agafa l'aigua de pluja.
Nosaltres estem fent últimament una cosa que, mira, aprofito com si fos una proposta, i és que saps aquella estona que deixes córrer l'aixeta de la dutxa fins que no surt l'aigua calenta?
Sí.
Nosaltres hem posat un cubell i la recollim i la fem servir per tirar-la al vàter.
Bueno,
no
d'ara,
per la sequera, ja fa temps que ho fem.
Sí,
és una... No tenim sistema... Ai, mira, tenim... tenim un senyor conegut per nosaltres que pilota avions, que el tenim, que ens està saludant per YouTube.
que entri.
Pobret, si no sap per on entrar. Bueno, una abraçada... Una abraçada a Vespot emprenyat. Avui també som nosaltres una mica Vespots emprenyat.
No, al final ja és...
Una broma, la conya. Bueno, doncs tot això, i no sé si algun tema més que segur que sortirà, perquè amb el Marc sempre surten temes addicionals, formarà part d'aquest nou episodi de Mossega la poma, el 580, el loro.
580.
Temporada 17 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Pues com parlem de l'Elon perquè, a veure, o sigui, tu tens una empresa, una empresa que no és teva d'entrada, que l'Elon no la va fundar, no va fundar Tesla, sinó que va agafar, va entrar com a accionista i al final se la va fer seva. Ostres, vingueren, cada casa ens tragueren i es queda l'empresa. Sí que és veritat que quan l'Elon es queda Tesla és un taller on estan fent el tonto amb bateries i ell agafa i fot calés, ho tira endavant i ho comparteix amb l'empresa que és ara. Per tant, tampoc és per treure el mèrit. Però, clar, és una empresa que cotitza en borsa, oi?
i per tant està regulada.
És una empresa, llavors, clar, tu no pots amb una empresa que en teoria està cotitzant en pol i per tant és una empresa públicament és propietat pública, és a dir, és propietat de tots els accionistes, i tu de cop i volta que la Junta digui, mira, han decidit que li anem a donar un bonus de 56.000 milions de dòlars a aquest senyor, vale? Que dius, home, ho has de justificar una miqueta. I ara no vol dir que això ho tingui que tornar tot, sinó vol dir que la Junta té que agafar i té que fer una contraproposta, vale? Perquè...
però saps el que ha dit l'Elon, no? Ah, a Delaware em toqueu els pebrots, doncs pues me l'enduc a Texas.
Bueno, exacte, sí, al final és dir... al final és això, és dir, me l'emportaré on sigui, i ja farem, i com que tinc tots els diners del món, sembla ser que pugui jugar a qualsevol cosa, i segurament l'Elon deu necessitar diners perquè sembla ser que estan preparant l'IPO de SpaceX, que ell havia dit que no volia portar SpaceX com a empresa amb cotitzada, perquè això implica que no pot fer segons quines coses, però segurament amb les seves aventures per Twitter i altres coses. I altres empreses, com per exemple la de Neuralink, que ja estan fent coses i tenen resultats, però que bàsicament l'única cosa que fan és menjar diners fins que no comencin a tindre producte, i per tant, clar, ja ha d'anar posant pèmpims i segurament necessitarà fer un caix de treure líquid d'aquesta IPO de SpaceX, i suposo que també ho necessita per poder tenir stock options per pagar el top talent que ell necessita per portar una empresa com SpaceX, perquè que si per no cert... serien tots a casa del cosí.
Sí. Hi ha un grup de treballadors Jeffesos. Sí, hi ha un grup de treballadors de SpaceX que estan una mica com emprenyats, porten ja temps criticant determinades coses del Musk.
Mira, una cosa, Tomàs, o sigui, aquí hi ha...
Sí, aquí hi ha
dues coses. O sigui, una cosa que tu em diguis, que hi ha treballadors de magatzem que estan putejats, que són gent que no tenen masses alternatives.
No, són treballadors de magatzem.
Quan estem parlant de dir, no, escolta, que tenim uns enginyers, una penya que tenen un nivell que t'hi cagues, i que si no treballen per SpaceX treballaran per Blue Origin, i si no treballaran per una altra agència espacial i que poden triar i que són top talent. Vale, està bé que es queixin, però bueno... es queixen, vale. Es queixen, però que sí, que segur que tot és millorable, però que no és el mateix parlar dels magatzems d'Amazon, o que no que es queixin, jo que sé, pues els programadors d'Amazon, jo que sé, perquè no l'aigua embotellada no té prou, no és evident. No sé, tampoc ho domino massa.
Ludo, diu el el Toni Gimeno, el nostre pilot de capçalera, que surto com desenfocat.
Jo em veig bé. És el que et dic jo, que et veig desenfocat.
Sí.
Ja t'ho dic jo, que surts desenfocat.
Això ho estava dient també el Toni Gimeno.
Ets una persona borrosa. Avui estàs borrós.
Que, per cert, diu, l'Elon Musk ha tornat boig i passa el que li passa el que li va passar a Howard Hughes.
Bueno, és un tio que porta molt de temps, que té el fuck you money, que hi ha molta gent que li riu les gràcies, i no té cap filtre ni cap manera de controlar-se. O sigui, tots nosaltres, tant tu com jo, com qualsevol mossegui, les nostres accions, la forma que tractem les altres persones, la forma que ens comportem a la feina, té un impacte directe, doncs, en el nostre benestar i en les nostres relacions. I aquest tio, doncs, ara com ara, està en un nivell no és només que no es talli, que ja és un tio una mica especial, però porta molts anys que li és igual si es talla o no. I que de vegades fins i tot de no tallar-se i d'anar-se'n de la... i de sortir-se de... i de pixar fora de test, encara fins i tot treu beneficis pixant fora de test. Llavors...
Ja, ja.
Llavors, això és aquest... és com una criatura... És com una criatura consentida. Tu agafes una criatura, un nen petit, una nena petita, que els han consentit i que els hi deixen fer tots, acaben sent unes esperpentos de criatures que no hi ha qui els aguantin, i l'única esperança que hi ha és que els seus companys de classe els posin una miqueta en vereda, perquè si no els hi fotran clatallots i no és borrós, Tomàs, és que és com quadriculat, és com si estiguessis en una resolució horrible.
Sí, però no ho entenc, perquè això en teoria està sortint.
Doncs la meva teoria amb el Lilo no és això, és que és com un nen petit, que és com un nen consentit, i com que no té gent que l'estigui dient, ei, escolta, que t'has de comportar...
Aquí vull. Tu, si tens una època... Tots tenim èpoques rares, vale? Però vaig a fer una cosa, perdoneu, eh? Que vaig a fer una cosa...
Bueno. Molt radiofònic, eh? Ara en Tomàs sí. Ens està ensenyant una planta. En primícia, amossega la ploma, la planta d'en Tomàs.
Exacte.
I ara ens està ensenyant a l'OBS?
No, a l'OBS no. Però veig que surt fins i tot algo raro li passa, no sé.
Jo crec que hauríem d'aturar perquè m'ha dit que continuaràs en una pista nova i no sé quantes coses més. Ja es veu el gato?
Un moment, no patiu. Em sentiu, que això és l'important, eh?
Sí, et sentim.
Un moment.
Has desenxufat el gato.
Ai, senyor meu, per què ens passen aquestes coses?
I ara faràs
servir
un moniato que tens USB per agafar-hi com a càmera?
No, vull fer el moniato d'USB, vull que es torni a connectar la càmera, però no es connecta. Bueno, mentre vaig mirant què li està passant a la càmera, i perdoneu als de YouTube que ens esteu seguint...
És culpa d'en Tomàs, no és culpa meva.
Sí, és culpa meva. Ja he perdut el fil, no sé què t'anava a explicar.
Jo t'estava explicant que l'Elon Musk és com una cria, tu, és com un nen petit
sí.
Que no...
Però, a veure,
consentir.
Jo sí tinc una època dolenta, que tots la tenim, eh? Que tots ens passen aquestes coses. A mi a casa em donen un toque, tio.
Exacte. Quan tu t'estàs comportant com un capullo, et donen un toque. Aquest tio ningú li dona un toque perquè ja està com de tornada de tot. I a sobre hi ha gent que li riu les gràcies i llavors ja no es modera, i llavors ja és com el supernen consentit i que té calés infinits, i a sobre les coses pràcticament li surten bé totes. A no ser que es foti una hòstia immensa, monstruosa, no tirarà endavant aquest home.
Ja.
És el que hi ha, no té més. Llavors es diu, bueno, ara l'Elon segurament farà coses, té coses molt interessants sobre la taula, o sigui, a veure, Tesla està fotent el robot Optimus, que riu-te'n dels cotxes. Riu-te'n dels cotxes, perquè és que...
Parles del robot, sí, perdona.
Sí, el robot Optimus, jo crec que és de riu-te'n dels cotxes totalment, perquè ell està utilitzant la plataforma de construcció dels vehicles, és a dir, té la capacitat de fabricació de robots a escala, vale? I mentrestant pues, està competint, diguéssim, a veure qui fa el robot més maco, amb gent com Boston Dynamics. Però Boston Dynamics només fa prototipos. Només fa prototipos de recerca per ensenyar com fan parkour els seus robots. No té un pla de producció, mentre que ells estan dissenyant un robot per produir-lo. I a més a més seran ells mateixos el seu propi client per emplear aquest robot en algunes tasques específiques a les seves fàbriques. Però això a 10 anys pot ser un negoci acollonant de riu-te'n dels cotxes. Allò de dir, hi ha altres coses que està fotent. A veure, o sigui, penso una cosa, o sigui, en el moment que... Jo ja fa molts anys que us en parlo de la mineria d'asteroides. Si tu tens coets, tard o d'hora la mineria d'asteroides serà una forma de guanyar diners increïble. Perquè de cop i volta dius que necessites platí, iridi, cobalt... Doncs hi ha empreses que estan agafant i fan servir telescopis amb espectròmetres de masses muntats en satèl·lits per agafar i identificar en el cinturó d'asteroides quina és la composició de determinats asteroides. Els tenen catalogats i tenen el catàleg d'aquests asteroides i on es troben com a propietat intel·lectual. No tenen ni que tindre coets. Llavors després l'Elon diu, mira, jo necessito això, doncs l'empresa aquesta diu, a tal puesto i a tal asteroide, envies el coet i torres, i això, en 10 anys això començarà a ser més aviat viable, i a 10-20 anys està superposicionat per fotre coses molt de llonces. El que passa que està grilladíssim, i a la que obre la boca les accions de Tesla baixen o les accions de Tesla pugen, o, i bueno, però és això, és un nen consentit, és un nen consentit, però en comptes de tindre 8 anys, doncs té 52 anys, i és el que hi ha.
Per això et dic que a mi, jo a casa, vull dir, i tu també, si tenim una època desmadrada, doncs les parelles ens donen un toque.
La parella, a la feina, els teus amics...
mil coses.
Sí, 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 jo vaig al club de tennis i em comporto com un gilipolles, ningú voldrà jugar amb mi, entens? No, o sigui, tu has, de, has d'entendre...
Molta gent li fa la pilota i molta gent vol jugar amb ell. És,
molta
és
gent
la,
vol
la
jugar amb ell perquè té diners, perquè té diners gairebé infinits i té popularitat infinita i, és, i altres perquè simplement pues perquè tampoc tenen filtre i els agradaria fer el que fa ell. I no ho poden fer perquè no ho poden fer-ho, perquè no poden fer-ho.
Ja.
O sigui... Ara, si tu t'entrevisten en un escenari sobre el que ha dit una persona sobre la teva empresa i bàsicament la teva resposta és fuck you, o sigui, bàsicament que et donin pel cul, és dir,
pues, pues
molt bé, ara, és molt divertit, però no és una cosa que tu vulguis fer, és dir, coses que jo li explico als meus nens, escolta, si tu insultes un nen un dia, potser aquest, altre, aquest nano un altre dia et farà una mala passada, o no et pot, no et, podrà fer-te un favor i no te'l farà, doncs si tu insultes a la gent i en públic i jijijaja, doncs aquesta persona, doncs, un
això
dia que et puguis
passar
una mala passada o que no et, o no t'ajudi simplement perquè no vol ajudar-te encara que no li costi res, doncs ho farà. I això és, com ho vagis acumulant al llarg del temps, tard o d'hora tindràs karma, entens? Tindràs karma. Però bueno, és el que hi ha.
Vaig a, amb el teu permís, vaig a sortir un moment de l'enregistrament i vaig a tornar a entrar per resoldre això de la càmera.
Em quedo sol aquí amb mi mateix?
Et quedes tu sol un moment amb tu mateix. Ara entro.
Vale. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Suposo que fotrem una falca en el programa, eh? Si no, jo vaig ballar, mira. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Tomàs no m'estima. Disco. Tomàs no m'estima. M'ha deixat sol. No em queda cafè. Ai, jo què he de fer aquí? Soc un streamer abandonat. Va, vaig a tocar la trompeta. El cuerno de Rohan. Always look on the bright side of life. Me vaig executar un programa que tenia executant-se per aquí.
Vale, ja he tornat.
Ja estàs? Jo estava aquí ja cantant, he tocat la trompeta i coses. M'has deixat sol aquí fent streaming a YouTube i jo sol. Ficarem una falca, no?
Bueno, sí,
jo estava aquí
que falca,
always
va.
Look on the bright
look on
side,
the right,
of life.
Side of life.
Em veus? Tinc aquí el...
Em veus millor o em veus
ara
igual?
Ara et veig guapíssim. Ara et veig guapo,
vale, ja
guapo. Ei, estàs així com... Tens un bon color, eh?
Sí, sí,
tens
perquè...
Tens un bon color, lladre, tu aquí.
Tinc una terrassa que li toca tot el dia el sol.
Et deus sortir així amb pilotes.
Clar.
Ja et poses cremeta la, et poses cremeta a la tita per...
cremeta a la tita
cremeta,
clar, si no
poses cremeta a la tita que no deixes surts aquí és...
palodrons. anem a fer una falca i tu
bon, ja l'hem ficat a la falca, no? No ho sé.
No, bueno, no, anem a ficar
això ja com aquests bonus de l'streaming que no tenen preu.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Igual ves pot emprenyat al Toni, que ja surt bé. Vale, a veure, seguint una mica... la falca és per parlar de la comunitat. Avui tenim propostes, llegirem al final, que no m'oblido. Per la resta, ja sabeu, no cal que us ho digui més, nosaltres ens financem gràcies a vosaltres. La millor manera és que us comuniqueu, o sigui, entreu a la xeta i us feu mecenes des d'un euro al mes, i també a través d'afiliats d'Amazon. Això ja ho sabeu. Anem a posar la falca de la tercera via de finançament.
Escolta una cosa, si algú vol comprar una cosa, si algú vol comprar una cosa per Amazon, jo ja sé ara quan vingui el meu sant, perquè la meva mama sempre truca i diu, Marc, escolta, què vols que et regali pel teu sant? I saps que no saps, ai, no sé, mama, i pots acabar amb un pijama, o pots acabar amb uns mitjons, o pots acabar amb una planta.
Amb una colònia que no t'agradi.
No, colònia no, ja sap que no em poso colònia des de petit, o sigui, no em pentino des dels 90, no em poso colònia des de petit, per la qual això ja ho tenim d'això.
Això ho tenim resolt.
He trobat allò, dius, mira, una cosa que em faria gràcia tenir, jo crec que molts m'ho seguís també. Es veu que la casa Victorinox, aquella casa suïssa que fan, que tenen els unicornis fent navalles, vale? Tenen una navalla multieina que és com una targeta de crèdit.
Oh.
És a dir, és com una targeta de crèdit una mica més gruixudeta, i de dintre treus unes estisores, un tornavís de pla, un tornavís Philips, una regla per mesurar, un ganivetet d'aquests que més tallen, allò tallen, que, bueno, escolta, pots agafar i tallar el sushi amb allò. I, hosti, tu m'ha fet gola, eh?
Dius, és com una navalla suïssa.
És com una navalla suïssa, però és una targeta. És una targeta, la fots la targeta en el cotxe, dic, en el mòbil, dic, en la cartera, o jo que ho porto, per exemple, en l'iPhone, que tinc aquí el d'allò, em porto el carret de l'UPC i el carret de conduir.
I aquí t'hi cap?
Aquí t'hi cap, tio! Cap, dic, una targeteta, i saps que si en algun moment, jo què sé, pues, et marques un MacGyver, tio! Sí, i és un MacGyver. A més, ja hi havia en el mateix fil d'Amazon on d'allò hi havia tota una discussió de gent que estaven explicant el número de vegades que han aconseguit passar pels controls de l'aeroport sense que els hi fotin.
Ah, amigo.
Ei. Sí, perquè llavors, gran si algun cosa, dia vols fer un hijacking d'un avió, tu agafes una targeta d'aquestes i ja saps que amb un ganivet de 3 centímetres de longitud pots segrestar un jumbo.
Ui, amb això i unes Vision Pro, ho petes.
Sí, és amb això, unes Vision Pro. Bueno, això, dintre, amb això ja fas.
Deixa'm que posi la falca de Bytefly.
Però jo crec que és la proposta, sí, a més, val com a 30 euros, eh? No és allò una barbaritat, allò. Perquè algunes d'aquestes multieines, doncs, et poden costar fins a 200 pavos, una d'aquestes guapes així grosses, però ja vas en plan de dir, voy aquí al desierto, i t'emportes la multieina que gairebé portes tot. Però això és una targeteta, això, però molona, i això, hòstia, tu, fot gola.
Com mola. Pues, escolta'm, abans que m'oblidi, anem a posar la falca de Byte-Rate, que per cert, aquesta setmana, no diré qui, però hi ha un oient que m'ha dit, mira, haig d'anar al dentista a Girona i m'agradaria saber quins dentistes de Girona estan adscrits a lo de Byte-Rate. I vaig estar parlant amb el nostre amic Pau, de Byte-Rate, i em va donar informació. Vull dir que molt bé, eh? Estem...
Però ja tenen
servei,
a la pàgina, hauríem de posar a la pàgina web un lloc. Aquests són els dentistes de Byte-Rate.
Ja, el que passa que Byte-Rate s'orienta més potser a dentistes que a clients finals.
Ja,
vale?
però si tu tens, però si tu ets un dentista i estàs sent servir això,
li haurien de fer
un directori addicional...
No estaria malament, si és un bon suggeriment. Pau, pues ahí tomes aquí, que baixi això a compte de lo que ens has de pagar aquest 2024. Vale, guapo? Molt bé. Falca de Byte-Rate i tornem.
Va, posem una falca.
Byte-Rate simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte-Rate redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Byte-Rate patrocina Mossega la Poma. Més informació a byte-rate.dental.
Diu el Toni Gimeno que ens veu des del seu nou MacBook Air 15 polzades amb M2.
És negre?
Jo crec que els MacBook Airs no poden ser negres.
Sí,
no?
Sí, hi ha uns MacBook Airs negres o blau marí. Sí, pregunta-li, perquè hi ha un MacBook Air negre.
Bueno,
ara, i ja no, de veritat, eh? Tu veus el MacBook negre i dona, i dius, és més modern. És
el primer MacBook que jo vaig tenir.
El negre.
Era el negrito.
Que era, sí, valia 100 euros més perquè era negre.
Sí. Bueno, jo me'l vaig comprar de descompte, que valia igual que els altres, perquè li havien tret els 100 euros.
Ja, però era igual, valia 100 euros més perquè era, només perquè era negre i portaves un MacBook negre.
Claro.
Jo en conec un que se'l va comprar negre, per això, perquè el volia negre.
Jo?
No, perquè el volia negre i va pagar els 100 euros més. Perquè el volia negre, ha de ser negre i...
Jo vaig aprofitar el descompte. Bueno, a veure, tornant a Apple i tornant a això que parlàvem de les Vision Pro, d'aquesta gent... Sí, el tema és que surt les Vision Pro i, clar...
Han començat a sortir vídeos de gent fotent el gamarús totalment.
Bueno, mira, gent que no corren per... O sigui, no les compren i surten a córrer per fer-se veure, sinó gent que es juga la vida... al metro, al patinet, en patinet, conduint un Tesla, com tu has dit. Hi havia una parella que van a comprar-se cada un d'ells una Vision Pro i se'n van a sopar amb elles al restaurant.
Bueno.
Aleshores, que no s'han fet per això, vale? Que no estan fetes per això. Per això deia,
mira,
jo al principi,
una cosa
del programa...
Una cosa de les Vision Pro. En la publicitat, quan van fer el keynote en el que explicaven les Vision Pro, hi havia una funcionalitat molt clara, que era que d'alguna manera et veien els ulls. La pantalla, tu podies agafar i
no
i fer,
és tan clar això.
I no es veu una boira de color de color morat i prou. No es veu el careto de la persona. I jo crec que han tingut algun problema perquè devia haver com un factor creepy molt gros i ho han tingut que desactivar. Si no els hi ha funcionat. Yeah. Si ho han desactivat, havent-ho anunciat i ho han desactivat, és perquè hi havia algun element
algun element estrany.
De factor creepy. Però, a veure, tu pensa una cosa. Si això no és un producte majoritari encara. Això és una cosa, doncs, perquè els desenvolupadors...
No és un producte majoritari encara, no sabem si ho serà, però quan ho sigui no serà com és ara. O sigui, el que estem veient ara no serà la Vision no Pro majoritària. Pesa amb una petaca...
El disseny actual és diferent del que van presentar, perquè la gent que l'havia provat deia que pesava i els donava mal de cap, i van tindre que ficar una tira per sobre del cap addicional perquè no molestés el pes. O sigui, bàsicament és un d'aquests productes que diuen ells ara saben que han de... Perquè això sigui útil... necessiten ficar-ho en mans dels desenvolupadors i d'early adopters. I llavors poder convertir en un producte que puguin vendre. Perquè, a veure, una cosa semblant,
però...
que no pesi tant, que no sigui tant d'allò, que hi hagi killer applications.
Que no sigui tan intrusiva. Sí.
I que et costi com un iPhone. Tema... I que et costi com un iPhone Pro,
voy.
Potser tu
aquí
i jo ens el compraríem.
Aquí voy.
Però està tres vegades per sobre del preu
per
que nosaltres ens consideríem
que diu, per això jo estic en contra de la gent que diu, home, és que la gent igual que... Ara no ens acostumem, però tampoc ens cridava molt l'atenció quan la gent sortia amb els iPods pel carrer. I és cert, ens cridava l'atenció, però tenia una lògica d'ús. El producte tal com ha sortit ara no és un producte per portar pel carrer. No té sentit.
No, però pensa una cosa, els AirPods actuals... Els AirPods Pro, ara ja no sé, no tinc els Pro. Els AirPods Pro actuals estan molt ben pensats, perquè tenen tres modes de funcionament. Un és el mode patata, que és el mode normal i corrent. El mode cancel·lació de soroll, que jo saps com el faig servir, és tan bo el mode cancel·lació de sorolls, que jo el faig servir, em poso els AirPods Pro, estic amb la màquina de control numèric allà tallant fusta, fotent soroll, i escolto el llibre tranquil·lament. El sento, però amb la cancel·lació ho faig servir com a protector acústic d'això. Perquè si puc sentir el llibre amb claredat i estar al costat de la màquina i l'aspiradora, allà... I jo allà dintre, és com un ir de fe, és un protector de soroll. I després hi ha el mode, que quan vaig pel carrer o estic al supermercat o d'això, si porto els AirPods, fa servir el mode so ambiental, de manera que tu estàs escoltant el que sigui, però també escoltes el que tens al voltant. De manera que no estàs aïllat. Tu pots escoltar perfectament el que tu tens al voltant.
Ja, però els AirPods... Exacte. Però els AirPods clarament havien d'arribar aquí. ¿Vale? Les Vision Pro tindran més interaccions, però insisteixo, tal com estan dissenyades ara en aquesta primera iteració, no és un producte ni per conduir un cotxe, ni per anar en patinet, no, ni per sortir a sopar, ni per anar pel carrer. Pel carrer.
No, és que tampoc no ho van anunciar, no està fet així. Tampoc ho van anunciar així. No, ho anunciaven no una senyora
I no és que aquests babaus que ho fan servir siguin visionaris i trobin una nova forma d'utilitzar les Vision Pro. No, són gilipolles.
Són gilipolles.
Són gilipolles. I ja està. I no canvia aquesta situació amb aquest
producte tal com està ara. Els americans tenen una paraula que em sembla que és dork.
Dork?
Dork.
No morron. No moron.
Moron ja és, és el gilipolles i és el gilipolles total.
Màxim.
Però el mm-hmm. dork és allò... És allò de dir... És que ets tonto del cul. A mi la imatge que m'ha agradat més és... Saps la fotografia aquella típica que es va fer a Girona? Es va fer a Girona del nòvio despistat? Que és el nòvio,
ah, sí.
un noi...
Aquella fotografia famosa es va fer a Girona?
Sí,
no sabia
sí. Aquella és a Girona? O sigui, tots tres, el fotògraf, la noia i el noi, tots són d'aquí a Catalunya, que van fer un d'allò per ficar-ho en el Getty Images a Stock Photos. És una fotografia d'estoc que s'ha convertit en un meme. De fet, han aparegut... l'altre dia sortia amb un podcast, sortia la nòvia que deia, tio, aquella que fotia la cara, però què estàs fotent? I crec que també el Kiku de Mortensen va fer aquesta fotografia. Doncs algú ha agafat aquesta fotografia, l'ha editada, ha tret en la noia guapa, que les estan, totes dues són molt guapes, però ha tret en la noia que la miren, que li miren el cul, bàsicament, i el que fiques en el nòvio amb les ulleres i no mira res. I la nòvia, però què estàs fotent?
Bueno, per avançar una mica sobre això, que ja han dit la nostra, casos d'ús que tenen sentit, ¿vale? Que tenen molt sentit amb les Vision Pro i que jo no era conscient. Es veu que la gent de Behringer,
els d'àudio.
Sí, sí, els d'àudio. Han tret una aplicació que es diu Animoog Galaxy, Galaxy, M-O-O-G, perquè Moog és una línia de sintetitzadors de Behringer, ¿vale? Bastant avançada. Vull dir, ja he vist alguns elements que costen 600 o 700 euros al sintetitzador, ¿eh?
És barat. Behringer és una marca de música d'una qualitat prou bona, low cost, recorda que Mossega la Poma
teníem taules Behringer
i micròfons pues, Behringer i amb el que valia un micròfon Shure dels passius pagàvem 6 micròfons dels Behringer.
Sí, és cert. Bueno, doncs aquests sintetitzadors incorporen una taula, un editor de sos i tal, i es veu que han tret una aplicació per aprendre música amb aquests sintetitzadors i generar sons i que és molt bona per la gent que està aprenent música.
És com
música.
Un Guitar Hero de piano.
Exacte.
I això ho he vist ja,
amb so especial, eh?
Però això
amb
no
so
necessites fer amb aquest sintetitzador, pots fer amb un piano normal i corrent, també, eh?
Bueno, però,
és una
però
aplicació
la
de la casa Behringer.
Clar, la gràcia d'aquest és que han tret una aplicació que està pensada per això.
Una aplicació d'aprenentatge de piano. Aquest és un cas d'ús interessant. Mm-hmm. És el Guitar Hero de piano està molt bé, perquè a més és el temps perquè clar, estàs amenant les tecles i et van venir la d'allò i fas un Guitar Hero amb el piano de veritat, perfecte.
Un exemple més d'aplicacions que sí que tenen sentit i de casos durs que tenen sentit amb les actuals Vision Pro, i que això pot és una primera prova, segur que això va interaccionant i podem trobar coses super, super guapes.
Mira una cosa, Tomàs, el que està buscant Apple i el que està buscant Meta, amb la que ells també tenen unes ulleres, no me'n recordo com es diuen les de Meta?
Sí, les Quest.
Sí, Meta Quest. Abans eren les Oculus, ara són les Quest. El que estan fent, tant un com l'altre, és un conjunt de tecnologies, i el que estan fent és buscant un problema. Buscant un problema per donar-hi una solució.
Vale? O buscar que aparegui un cas d'ús que ells no tenien previst i que ho peti.
Fixa-t'hi, els primers smartphones tenien un cas claríssim, que era el correu electrònic. I d'aquí va sortir BlackBerry. Vale? BlackBerry, en la dècada dels 2000, era l'hòstia, i tenia tot el sector business, anaven amb BlackBerry, per què? Doncs perquè la gent era gent que estaven amunt i avall i necessitaven correu electrònic, i la BlackBerry servia per poca cosa més que per enviar missatges i Black i
hòstia, Marc, ara que dius això, he estat retornant a veure, ja l'havia vist diverses vegades, però mira, és una sèrie que m'agrada veure-la de tant en tant, perquè des del punt de vista del seu director, que recordem és un jueu demòcrata, ¿vale?, que és l'Aaron Swartz aquest, és la sèrie de West Wing,
l'ala oeste
de la Casa Blanca. ¿Vale?
És molt bona,
és molt
West
bona,
Wing,
sí.
Molt bona.
Sí, molt bona. Molt bona perquè relata molt el tipus de vida americana, la societat americana. ¿Vale?
De fa 20 anys.
De fa 20 anys. Sí, molt més, molt menys radicalitzada que l'actual.
Vale, però de fa 20 anys.
Sí, sí, i a més, a l'oro, perquè West Wing té 7 temporades. Vull dir que es va gravar molts anys, des del primer episodi de West Wing fins a l'últim.
Sí, sí, i va travessar una època de com se'n deia, de Clinton i el de l'altre, del que va... de Bush. Era una època Bush i una època Clinton.
Jo crec que és fins al 2000... Fins just abans de l'aparició dels iPhones. Es va acabar just abans, perquè comença sense telèfons mòbils i amb pantalles de tub a les oficines...
I acaben amb telèfons.
Migra amb portàtils i amb pantalles planes. Veiem els primers mòbils aquests de
BlackBerry
de Xina, saps? No, de Pichina.
Ah, els de Pichina, els de
Pichina que són.
Els que es plegaven.
I acaben amb
els que es plegaven,
tio, com els
de Raül.
I ara acaben amb, com a gran novetat, les BlackBerry, saps? I dius, hòstia,
BlackBerry
serien
2004-2005, és quan comencen a explotar les BlackBerry,
i
el 2009 s'acaben les BlackBerry, desapareixen.
Que, mira,
però fins a dir, el BlackBerry treu una killer application. Té una killer application per un sector de la població determinat,
correu,
és a dir, una persona que no necessita fer servir el correu en moviment no necessita BlackBerry, per això anava tothom en Nokia, però era claríssim que hi havia un conjunt de persones que eren superfidels de BlackBerry. Es parlava de la CrackBerry. Llavors, després, quan surten els smartphones, surt la killer application que, contra tot pronòstic, és el WhatsApp. És el WhatsApp a Espanya i a Europa. És el WhatsApp, l'aplicació que et permet agafar i enviar SMS o una cosa semblant a l'SMS sense pagar. I aquesta és la killer application. I a partir d'aquí es munten altre tipus de coses i apareixen altre tipus de killer application darrere de killer application. Llavors, clar, si aquesta nova... aquestes ulleres, aquestes realitats virtuals, realitats expandides han de triomfar, necessites una killer application. Llavors, és possible que surtin killer applications sectorials, com això que em deies,
sí,
del piano, o que, per exemple, una empresa de calderes...
Per metges o salut,
per
també.
Mi, ara imagina't IKEA. Tu imagina't IKEA, que digui, és que tu tens un QR... i ara t'ensenyaré, ara aniràs, tu poses les peces i jo te vaig posar en tres dimensions com has d'anar muntant els putos mobles de l'IKEA. Pues, això és fantàstic, vale? Perquè sembla ser que aquells manuals d'IKEA, a veure, pensa la quantitat, bueno, hi ha moltíssima gent que demanen que li muntin els mobles. Jo sóc un muntador expert de mobles
d'IKEA. O arriba a casa amb el moble d'IKEA i es mira les instruccions a YouTube. Així.
YouTube? Sí, però no estan tots. No estan tots, hi ha moltíssim.
No estan tots. No, el que no tens és una demo personalitzada.
Ja, però,
vale?
I que et diu això, ara imagina't que tu dius és que tu tens un cotxe i li has de posar aigua en el límpia. Jo encara vaig tenir un Smart que no sé encara on es fotia l'aigua de límpia. O sigui, havia de fer la revisió per quan se m'acabava l'aigua del límpia i no sabia on collons estava.
Mira, el porto a fer la revisió perquè se m'ha acabat l'aigua del límpia.
Vaig a fer la revisió perquè és que vaig amb el vidre brut. Però el bo d'aquell Smart era que jo podia obrir la finestra, agafar un drap i sense aixecar-me netejar. Perquè el meu
mini vintage és molt bo perquè ha estat 3 anys que la finestra del copilot no s'obria. Tu li donaves el botó i no s'obria, vale? I ha estat uns 3 anys així. I l'altre dia, no sé què estava tocant del quadre de comandaments, que no tenia a veure amb la finestra, perquè ja sé que no es pot obrir, encara que et pari la Guàrdia Civil o els Mossos d'Esquadra, no pots obrir aquella finestra, que a mi m'ha passat, eh? Abre, por favor, la ventana. Pues no puedo.
No puedo.
No es porque
Hola.
No me salga de los huevos, es que no puedo.
El
no
coche puedo. No quiere.
Bueno, doncs no sé què vaig tocar, vaig fer així amb el colze i pam, sobre la finestra, tio.
Hòstia.
It's magic.
És màgic. És la màgia de la tecnologia. Però jo crec que el cas d'ús de combinar aquestes realitats expandides amb models d'IA i coses així per dir-te aquest és el cargol que has d'afluixar. Això es desmunta d'aquesta manera, fes força així, aquest és el sentit en el cas de girar la rosca. Aquest tipus d'informació és important, però no han sortit encara els casos d'ús i no hi ha la killer application.
No. Això es diu són aquest tipus d'ajudes tenen un nom, són aplicacions d'acompanyament, sí. Vale? Per temes domèstics, temes de com es diu això? De coses de la llar, no? De coses que puguis fer a casa, de muntar o desmuntatge, històries que van molt bé. Perquè si tu segueixes unes instruccions que les estàs veient davant teu i tens davant també l'aparell, saps? Van de puta mare.
Però, a veure, de vegades la solució una mica més low-tech, ja entendries, per exemple, pràcticament tots els aparells que comprem, les instruccions ja no les trobem mai on són. Collons, posa'm un QR petitet.
Sí, saps on són les instruccions? No, però saps on estan les instruccions de lo que t'acabes de comprar?
A internet, pels puestos.
A YouTube.
Està en YouTube? No, però, YouTube. Però només tot que em diguessis... Escolta, una empresa una mica sèria... Ara, quan agafes compres productes que són una mica seriosos, en el mateix producte... he comprat una aspiradora...
Sí, ja no et posen el paper del manual d'instruccions.
En l'aspiradora et posa un QR petitonet i tu saps que d'aquí dos anys, quan aquella, que hagis de canviar el filtre... Perquè quan et compres l'aspiradora no penses com es canvien els filtres, però el dia que has de canviar el filtre, has de canviar el filtre, aquell dia té un QR petitonet i diu, mira, aquí tens una pàgina, aquí tens un vídeo on veure com canviar el filtre, aquí tens el manual que explica com canviar el filtre i aquí tens un link a Amazon perquè compris el filtre de la nostra botiga. Ta-ta! Doncs fota'm el QR petitet aquest i a més, si vols actualitzar-ho amb el temps, com que saps quina és la landing page i tens una forma de fidelització, comptes de donar-me un paper doblegat, escarós, es impresa en font de 6 punts
cap d'un mes.
Que una persona de més de 30 anys és incapaç de llegir, a no ser que porti una lupa com de l'inspector Clouseau.
I que l'hauràs... A veure, excepte que siguis un malalt de l'ordre, que sóc jo, que sé on tinc els manuals i les garanties de tot el que he comprat
en els darrers
5 anys.
Jo sí que ho sé, les escombraries. Clar. Jo no ho sé, tio. Però
excepte que siguis així,
no em guanyes.
La gent no ho té, això.
No.
Però és un altre cas d'ús interessant, eh? Bueno, com aquests n'hi ha altres.
A veure, si tu saps on tens les coses, estic convençut que estàs guardant manuals de coses que ja no tens.
No.
No?
Un cop l'any, cap a voltants de Nadal, que tinc festa, ja tinc un programat en el calendari el dia de la destrucció dels manuals antics que ja no es fan servir.
És com una festa, no?
És una festa,
mengeu
sí.
Mengeu algun tipus
sí,
de postre especial?
És, com és per Nadal, es menja torró.
Es menja torró. Tu menges
la tarda del
torró.
Torró sutxar.
Hòstia.
Que és el dia del torró sutxar.
Mira, jo estic emprenyadíssim amb el torró sutxar, perquè jo no puc prendre llet de vaca. I ara han tret un torró de sutxar negre.
Ah, negre.
Negre. Doncs porta llet. Fills de puta. I a què el fots negre? No li fotis llet? Deixa'm-ho. No.
Estic rient perquè s'ha connectat a l'Andreu Guinard i em diu bona tarda, què tal el Marc amb el Fiosti o el Wixi d'Apple? Diu, ja s'ha pres la pastilla de la pressió arterial.
Però què passa amb el Fiosti d'Apple? Pobre.
No sé, algú de l'Andreu, coses... La majoria dels nostres oients són molt intel·ligents, ¿vale? I hi ha un tema amb la gent intel·ligent que es pensa que el seu ritme mental es pot traslladar a la resta d'humans
sí,
que no
ja
ho són
han
tant.
Agafat...
I, clar, saps, quan això li passa molt al Sinner, ell comunica coses, es pensa que l'estem entenent i jo que tinc un coeficient intel·lectual bastant baix, no passo del 20% del que diu, no? Quan haig de fer una proposta del Sinner, haig de fer un curs.
Som com el ChatGPT, necessitem context. Se'ns ha de donar context.
I molts prompts. Molts prompts.
Jo les meves converses amb la meva senyora i els meus fills ja pràcticament sempre és jo demano context. I de què m'esteu parlant? Perquè jo arribo i em diuen coses com si jo portés mitja hora allà sentint de què parlen. I això em demanen que posi pau.
L'Andreu diu, disculpeu, Fiosti vol dir objectiu... vol dir objectiu inútil que no serveix per res. Suposo que vol dir objecte inútil que no serveix per res.
Sí, és totalment inútil. De moment, jo crec que això és el futur, però a veure, que jo crec que el dispositiu del futur s'assemblarà com avui s'assembla un iPhone amb un telèfon d'aquells que donen voltes, que donaven voltes abans. O sigui, és... O com, jo què sé, com un Nokia de l'any 90.
una altra cosa que has de dir en relació a l'audiència és que em fa... Vull dir que tot això que dic ho explico des del carinyo entranyable, eh? Que ningú es pensi que m'estic queixant de res perquè m'agrada molt. Eh? No sé què coi vaig dir jo o tu la setmana passada i no vam ser precisos o vam fer una imprecisió...
Nosaltres vam ser imprecisos, no pot ser, no m'ho crec.
O un lapsus lingüe, o una cosa que no s'entenia.
Que nosaltres no ens expliquessin bé, o que... O, no m'ho crec,
però
no pot haver passat.
Però jo repto a qualsevol que ens estigui escoltant, ara parlo per mi, per exemple, que vingui a Mossega la Poma, que vingui a enregistrar el programa i que el faci parlar amb tu, Marc, que tu ets un galimatíes. Ets el meu galimatíes preferit, jo t'estimo un huevo, tio, però ets un galimatíes. Aleshores, que vingui algú, que es posi aquí, en el Secret Lab aquest, aquí a darrere, pop, i que es vingui aquí i que faci un programa amb tu en directe.
Sense dir cap tonteria,
exacte, cap trucada. I si no la caga en dos o tres programes, és que li pago una paella, tio.
Li paguem un implante de Byte Right? I si no té cap dent dolenta, li fotem un cop de puny a la boca, li saltem una dent i llavors n'hi posem una de bona de Byte Right.
Hombre,
està, home, està.
Que és un pim-pam, eh?
És un si pim-pam, això, right, tu vas allà, t'ho fan... I amb la broca i et foten una pinyata nova en un moment. Si això és estupendo.
Bueno,
quina imprecisió vam dir ara?
No recordo que la van dir i tenien raó, com moltes coses que ens comenten en el grup de Telegram.
Però
que és
no va ser fa dues setmanes
oients.
Que en, la setmana passada
no,
que
no era un lapsus,
en Daniel Juliol que ens va calcular
no era una fe de rates,
les centrals
no era
nuclears
una no era una fe de rates com a tal, sinó era alguna cosa, allò lo típic que dius que dius una cosa i al final és el sentit contrari, no sé, algun tipus d'aquestes històries que passen quan fas directes, cony, que això no deixa de ser un directe, que aquí esto no se edita, és autèntico, com la mayonesa.
No, aquí tot, això ve tot, això ve tot en directe, tal com raja, en censura.
Andreu, diu l'Andreu, ja, no hi ha collons d'esta una hora amb en Marc.
Això t'estan donant molta...
No, jo us ho dic que no hi ha collons, per molt que me l'apreci. Anem a les propostes, vinga, va, que anem a tancar el programa. Avui tenim les de la setmana passada i alguna
nova. Però recorda la proposta de la targeta del Victorinox, eh?
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Sí. Va, la primera, mira, justament a l'Andreu, que aquests dies ens ha deixat unes quantes. La primera ve d'ell, ens parla d'una sèrie que es diu The Creator a Disney Plus. Diu una distopia en què el món es divideix entre humans de mirada curta i la resta en què conviuen humans, robots i éssers d'aparença humana i estructura robòtica.
Sí,
tot
es deixa veure, l'he vista, es deixa veure,
sí.
Està bastant bé.
Hi ha també temes de IA per aquí al mig, guerres
sí,
entre la
però,
raça humana i la
veure,
resta...
El que hi ha és això... A veure, va més de... És més una alegoria del racisme i que altra cosa. Però està bé, es deixa veure, és molt visualment està molt ben feta i si aguantes els 20 primers minuts, que té com una estructura estranya, després comences a agafar els personatges i la història i és xula, està, es deixa veure. La vaig veure amb la família i es deixa veure.
Seguint el fil. No sé si a Filmin o a HBO, jo diria que és a Filmin, perquè no és una proposta, és un comentari arrel d'això que deia l'Andreu. He estat veient un documental que bàsicament són entrevistes i una mena de vídeo que va deixar per la posteritat l'Isaac Asimov. Vale?
On?
I
on això?
A Filmin.
A Filmin.
És una hora.
Sí, hosti, jo diria que això ho vull veure.
És com el llegat, no? El vídeo,
el que molts d'aquests vídeos ja vídeo. Es van reapareixent per YouTube i per Twitter, sí. I tot, la gent els va... I a la gent li té molt de carinyo.
I no és només un vídeo, no és només un vídeo, sinó és un vídeo, la seva bibliografia, la seva cronologia del temps, saps que té una cronologia, un llibre que és una cronologia, i entrevistes que li van fer a Isaac Asimov. De coses del món, veure, és com una cronologia.
Per exemple, és que l'Asimov, a veure, l'Asimov va publicar més de 500 llibres, si no m'equivoco.
Si feia de 13 a 16 novel·les l'any perquè tenia agorafòbia, és a dir, no volia estar a l'exterior i es tancava a casa moltes hores, treballava 12 hores. No, tenia agorafòbia, és a dir, no.
Com agorafòbia?
No era agorafòbia, no, ho deia d'una altra forma.
Filia, no és una agorafòbia de fora, el li agrada estar a casa fent.
Li agrada estar en els llocs tancats. I, de fet, quan feia una entrevista...
Claustrofília.
Claustrofília, això, correcte, era el contrari d'agorafòbia. Pues, hi ha diverses coses de la seva persona que desconeixia i em va sorprendre. Una era aquesta... L'altre, que ja ho sabia, que era molt prolífic, però no sabia... O sigui, aquest no tenia negres que li piquessin.
No, aquest s'ho pica. Escrivia sense parar i llegia sense parar. Jo de petit havia llegit coses d'ell.
És que, de fet ell llegia ja... O sigui, els seus pares van arribar a Rússia, eren jueus, fugint de la... Van arribar als Estats Units fugint de Rússia, de la part de Rússia més tocant a Polònia, ¿vale? Que després va ser conquerida per al Tercer Reich. Ells van marxar abans de la conquesta i van arribar als Estats Units i no tenien un puto duro. El seu pare va muntar, no sé si a Brooklyn o per allà, una casa de xutxes. Tenien una casa de xutxes que després, com li van a bé, ho va estendre a vendre revistes, i sobretot venia aquestes revistes primeres i còmics de ciència-ficció.
El Pulp Fiction?
Sí, que eren molt dolents, i tots eren com monstres i senyoretes tetudes que les anaven a matar.
Què hi ha dolent en això?
Bueno, perquè no les haguessin hagut de matar, m'entens?
Vale, d'acord.
Bueno, total.
Per això total, els herois que els havien de salvar, és que és això.
Clar. Bueno, total, que ell el que feia era, se n'anava al quarto de darrere, agafava els còmics, es llegia intentant no marcar-los de cap de les maneres, després es tornava a plegar i es tornava a deixar a la venta. I així va començar l'Isaac Asimov a llegir. Després ja va començar a llegir molts llibres i tal. Quan va llegir Frankenstein, diu que va sentir com un impacte molt gran i que ell no podia comprendre com aquest... Perquè el seu iRobot ve de la història de Frankenstein intentant donar-li la volta. És a dir, els robots no han de ser dolents. I de
és, fet, la volta, és la volta de Frankenstein, sí.
Sí, sí, bueno, i sí, llegia tot el que li queia a les seves mans perquè va ser una persona molt autodidacta. ¿Vale?
És que això ho té l'Asimov, que d'alguna manera trenca el mite de Frankenstein, perquè la seva solució al problema del robot és dir, no, el problema del robot és que l'heu programat malament. I si fa coses mal fetes és perquè l'has programat malament i algú l'ha programat malament.
També, i aquí, llàstima que no puguem tenir ara, perquè ja no està entre nosaltres una persona que ens hagués pogut documentar molt més. Ell deia una cosa, ell deia, en els anys 40, que són els còmics i la ciència-ficció que havia abans de l'aparició d'ell i de l'Arthur C. Clarke i de tota
l'edat d'or.
Harlan Ellison. En aquella època, la ciència-ficció era molta ficció i poca ciència. És a dir, no estava basat en la ciència. Eren especulacions, palles mentals, però no hi havia ciència.
Wells, el Verne i companyia.
I a partir dels anys 50, 60, i no gràcies a ell precisament, sinó gràcies a un productor que va dir, jo finançaré, jo impulsaré la nova ciència-ficció amb autors que aportin relats, històries, que sí que tinguin una base de científica
crítica. La ciència-ficció hard. Clar. En Miquel l'havia conegut en l'Asimov.
Ja, perquè però no ha de ser ell, això va ser un productor que va treballar amb ell i amb moltes altres estrelles.
Et comento, en Miquel Barceló havia sigut de l'American Science Fiction Writers Association, o sigui, ell havia estat associat a això i anava a les convencions, i quan...
Quan parlava d'aquesta persona que ja no està entre nosaltres, pels oients que no sigueu...
En Miquel Barceló.
Era en Miquel Barceló, correcte.
I en Miquel havia arribat a conèixer a la CIMOF, en les convencions d'escriptors, diguéssim, no on hi estan els escriptors, els editors, i a més ell explicava que de tant en tant es feia a Nova York i de tant en tant es feia a Califòrnia, a una costa o a una altra, i que quan eren a la costa est, sempre la broma, a la costa oest, sempre es feia la broma de que a la CIMO faria una ponència, perquè tothom sabia que no agafava mai el tren per atravessar el país, només anava a les de Nova York.
Correcte, sí, sí. I... Què més? Ah, i una altra característica de la seva personalitat que em va sorprendre és que no era, o sigui, no tenia en absolut falsa modèstia. De fet, no tenia gens de modèstia.
Gens.
Ell deia que era un dels millors, era un geni, i ell deia, jo, pues sí, sóc així, sóc prolífic, sóc un geni.
Algú amb aquestes patilles no pot ser modest.
Sí, bueno, no estirem... Una proposta, 20 minuts. Vinga, seguim amb la següent.
És que has parlat de l'Asimov, tio. Has parlat de l'Asimov, ens l'hem llegit. Els llibres d'història específica, d'història de l'Asimov, d'història antiga, dels romans...
Sí, a veure, els llibres d'història del segle XX... Han de parlar de l'Asimov.
I molt interessant, que jo recordo veure-la... La nova guia de la ciència... que és un llibre molt bo d'ell, on fot una guia de la ciència que està actualitzada fins a 1980, però...
Abans de ser escriptor de ciència-ficció, l'Asimov era un enamorat de la història, vale? Li encantava la història de la Grècia antiga, dels romans, dels Estats Units, de l'època bizantina, llegia tot el que li queia a les seves mans d'història, molt, molt, molt. Aquí es va formar.
No, va escriure llibres sobre la terra de Canaan i tot aquest tipus de coses. Havia escrit llibres sobre això, sí.
Bueno, avancem. Una altra proposta, si cada una de l'Andreu... Andreu, no sé si encara ens estàs escoltant.
L'allarguem
tant, donarem a demà.
Has llegit la biografia de l'Asimov? Has vist la biografia de l'Asimov? Has llegit la biografia de l'Asimov?
No l'he llegit.
Hi ha una biografia de l'Asimov que l'últim capítol...
Està amb el llibre?
No ho sé, jo l'havia llegit en paper. L'havia llegit en paper i l'última...
Ja no llegeixo res.
Jo tampoc. L'últim capítol l'escriu la seva dona.
Escolto moltes coses.
Em sembla que l'últim capítol l'escriu la seva dona, que ja explica com va morir. Però ell escriu l'autobiografia i l'últim capítol va deixar ja per la seva dona.
Molt interessant. Vale, Star Wars, diu l'Andreu, acabo de veure tota la saga de Star Wars en ordre cronològic. Sèries d'animació, pel·lícules, sèries amb personatges reals, etc. Per fi he pogut entendre tota la saga. Tot està ordenadet i ben posat. A on? A Disney Plus. Vale?
Sobretot, a mi m'agrada molt, o sigui, jo sóc una miqueta del mateix parer que el senyor Erran aquí, i és que la darrera trilogia és prescindible i s'hauria de treure la darrera trilogia del cànon i fer que el cànon sigui el que marca en Dave Filoni. És a dir, tot el que fa en Dave Filoni amb la sèrie d'animació de les Clone Wars, amb la sèrie d'animació dels Rebels, més la Xoca, més el Mandalorian, té tota una història molt més coherent i molt més xula que no la patranya que es va fotre el Jar Jar Abrams, o sigui, no. El JJ Abrams l'hauríem de fer fora de Star Wars, hauríem de fer una votació, i segurem quan canvi la direcció
i descatalogar-ho.
De Disney el trauran del cànon, perquè no. No està bé el que va fer. No ho va fer bé. No ho va fer prou bé.
Els que sou molt de Star
Wars... A veure, en el moment que hi ha una carga de cavalleria a dalt d'un destructor, tu tens un destructor, que és una nau especial, i a l'última pel·lícula hi ha una puta carga de cavalleria a la superfície d'un destructor. No! Això no! És que hi ha ni e-books. No! No pot ser! Allò ja és dir no! Això no! No!
Bueno, l'Andreu està molt d'acord amb tu. Una antiproposta que ens porta el Birres. Diu, la sèrie d'Apple TV Invasion. Diu, m'hem passat ja 5 episodis gairebé forçat. M'encanta el gènere, però és que és tan... A moltes hores, tan lenta. I té tantes línies paral·leles que acaba avorrint. i encara no tens massa clar què cony està passant. Però bueno, potser la seguiré.
Hi ha una sèrie...
M'agrada molt la música de fons.
Hi ha un tipus de sèries que van d'això. Per exemple, aquella de Severance, que n'hi ha d'uns... Sí. Que també et tires capítols i van passant coses i no t'enteres de què va. Els meus fills els hi van cantar per això, però jo no vaig...
Bueno, perquè és com el TikTok, et va enganxant, però què estàs aprenent, no? Quina és la història? Bueno, en fi. Seguim. En Pere Montpeó ens parla de lladres. Com aconsegueixen els lladres accés a un iPhone i què en fan? Increïble com ho explica un convicte, un lladre, en aquest cas. Faig aquesta recomanació aprofitant que surt la iOS 17.3 i en part arregla això. Però és una funcionalitat que, diguéssim, fa més difícil el robatori de l'iPhone, però s'ha d'activar a mà. Diu, prepareu-vos per una allau d'articles pescaclics i en recomana aquesta mena de... És com un documental que li van gravant aquest lladre i que està a YouTube.
Per cert, hi ha una nova funcionalitat en el Safari de protecció de la privacitat que és gairebé equivalent com una VPN integrada en el Safari i que s'ha d'activar manualment. I el problema és que si fa servir la VPN, llavors diu, ara no estic funcionant perquè hi ha una VPN, però que fa com un emmascarament de tota la teva navegació perquè gent simpàtica com Movistar no puguin saber el que estàs navegant. Però s'ha d'activar, o sigui, mireu les opcions de privacitat del Safari en l'iPhone i en el Mac.
Un altre mes de l'Andreu Guinart, com portàvem acumulades, pobre, anava fent i les anàvem apuntant. En aquest cas ens parla d'un podcast, no és un podcast, però és pels fans de la Segona Guerra Mundial, un podcast en català, ara explicaré per què no ho és, sobre Joan Pujol Garbo, que és un espia que va... Vale. A la plataforma, i aquí això ho he afegit jo, a la plataforma tancada i absolutament privativa de 3CAT, o el que és la TV3, el que era la TV3 a la carta. Vale? I per què dic que no és un podcast? Perquè no té RSS.
No ho és.
I si no té RSS, és un podcast.
Digues que és
no,
un programa, que és un programa...
Bueno,
però
és un àudio. És un àudio penjat en una web,
programa,
però no és un podcast.
Però no és un podcast.
Que no li trec la qualitat de que hagin fet això.
Està molt
bé,
però no és un podcast.
No és un podcast. És un àudio. Un àudio penjat. Que, a més, molt mal assessorats aquesta gent de la TV3 o del 3CAT, perquè... quan van crear, van reformar la web, bueno, lo típic, van fer molta propaganda, no sé quantos, i quan entraves aquí t'havies de registrar.
És que una cosa, cada quan refan del tot la web i refan del tot l'app?
No,
perquè
feia molt de temps que no la refeien perquè era molt dolenta.
Algú que ha d'agafar i ho ha de redissenyar tot. En comptes de dir, anem a agafar el que tenim i anem a endreçar-ho i posar-ho bé, no, s'ha de pagar algú.
Perdona, Marc, però és que acaba de connectar-se al cine, a YouTube, i diu, hola, us esteu equivocant molt. Jo dic, diu, sus esteu equivocant molt.
Sus estem equivocant.
I el cabró, perdó, Siner, però és que s'acaba de connectar i no ha escoltat res
clar
del programa.
No.
Ho diu by default.
És com allò de... No, és igual quan leas este tuit. És igual quan diguis això. Sus esteu equivocant molt.
Sus esteu equivocant
molt. A tomar pel cul.
M'encanta perquè aquesta és l'actitud majoritària de l'audiència de Mossega la Poma, tio.
Jo crec que ells agafen i diuen, a veure, quan les cagades ja tenen la travessa. Ja tenen la travessa.
I això que han escoltat, que li hem dit que té un coeficient intel·lectual superior
Encara no hem parlat de les al·lusions. No he escoltat el programa i no ha dit res per al·lusions.
Mira, el Rafael Pobre, que també... Mira, el Rafael Pobre, que també estava aquí a l'escolta, diu, no hi ha color, el millor al cine. És el millor al cine, totalment d'acord.
Sí.
Quina audiència, hòstia, quina audiència. Vale, acabem. Mira, una cosa que us porto una utilitat, vale? Una utilitat per Mac. Però abans de presentar-vos la utilitat, li vaig a fer una enquesta al Marc. Marc, quan tu vols mirar a quin dia estem, com vols veure el típic, la típica plana de calendari de que estem el dia 6 i quants dies i en què cau el 14 la setmana que ve o el 23, on ho mires?
Jo és que per darrerament la meva vida és molt complicada i tinc que tindre el Google Calendar sempre obert. És una... quan estic davant de l'ordinador, el Gmail, el Google Calendar, el Notion i el ChatGPT estan sempre oberts. Amb el qual vaig per defecte per omissió al Google Calendar.
Sí, però jo no faig servir coses de Google i em passa un següent.
Jo és que el tinc a l'empresa, el tinc a l'UPC, el tenim corporatiu i llavors ja es diu, bueno, doncs faig servir el corporatiu i ja està.
Bueno, qualsevol calendari del món, tu li dones el botonet de calendari, et surt un desplegable i veus el mapa, els dies del mes.
Sí.
Vale? Això,
la vista de, tens la vista de la setmana, la vista del dia i la vista del mes.
Tu te'n vas, a l'iPhone. Clar, tu te'n vas a l'iPhone, li dones i veus com a mínim la setmana o el mes en el calendari. A la barra superior d'un Mac tu tens la data.
Sí, a la dalt, a la dreta.
I si dones la data, què passa?
Si dones la data, surt un calendari...
Mi... No passa res.
Ah, no, a mi em surt de tot. A mi em surten tot, bueno, widgets i coses.
Et surten les notificacions.
Sí.
Vale? Però no et surt un calendari net,
bueno,
amb les dates.
Hi ha un calendari. De fet,
bueno,
m'ha dit que està en Google.
No hi ha un calendari, no. Hi ha un calendari perquè allò és una notificació que tens activada.
Hòstia, i tinc l'hora de Cupertino.
Ja, perquè no has tocat mai. Perquè és inútil. Perquè Apple, en els Macs, en lloc de quan li dones en aquest botó et surti un fucking desplegable del mapa del mes i tu que vegis en quin dia estàs i quan diguis, hòstia, és que el 27 tinc una calçotada i li puguis programar, li facis un clic i li puguis programar en el calendari personal calçotada dissabte, no hi és. No existeix.
No existeix.
I els que no fem servir Google, què hem de fer? Hòstia, estàs en el Mac i has d'anar en el calendari de l'iPhone perquè ja sí que et surt el mapa del mes,
sí,
i la setmana, i pots picar. Vale. Bueno, doncs hi ha una gent que es diu... Bueno, hi ha una aplicació que es diu Mogli, a l'empresa aquesta, que són molt macos. Tenen dues aplicacions, la gent de Mogli. I una d'elles es diu Itzical, que ja fa molt temps que existeix, i és una petitíssima utilitat gratuïta que t'apareix a dalt a la barra de menús, i quan tu li fliques, et surt un calendari. Un calendari de tot el mes. I quan li dones i quan fas clic sobre un dia concret del calendari, pots afegir una cita.
Hòstia, això és impressionant, no?
Impressionant. És una cosa que no li ha sortit mai a la pebrotera Apple implementar un Smax.
Mare meva.
Bueno, doncs això, Itzical, no apunteu res perquè ho teniu tot a les notes del programa. I és gratuït, ho fa una gent super simpàtica i molt macos, la gent de Mugli, no sé què es diuen així. I ja està, jo no tinc més propostes. Acabo de llegir, diu el Ciner, ara m'he llevat, que he treballat dia i nit i tinc un mal de cap que no vegis. En Carles Noguera. Jo li acabo de demanar al Siri i funciona. No sé el que li has demanat al Siri, Carles. Espero que no sigui cap guarretida. I l'Andreu Guinar diu... diu el Marc amb l'hora de Cupertino, ara s'entén tot.
Obro i posa hora de Cupertino, Tòquio i Sydney i París. I molt bé, no sé quina hora és aquí.
Això és el widget.
Sí, sí, el widget, però que... com no l'he configurat mai, dius, vale, pues vale, molt bé.
Ja. Molt bé, Marc, alguna cosa més per teva o anem tancant el programa?
Jo crec que ja ho tinc, ja ho tenim fet, ja podem fer un rap, ja ho tenim, ja ho tanquem, anem tancant-ho tot, això ja està, ja ho hem fet molt bé, ja estem, ja l'hem cagat prou, ja l'hem cagat prou, tu vas, no ens enganyem.
A la família Mossegui, més enllà que ens segueixin al grup extens de Telegram on són més de 500, a tots aquells que avui la gent, la veritat és que mira, els estimo molt perquè han estat super participatius a YouTube. Sí que és cert que avui m'han recordat i uns minuts abans, 20 minuts, els he avisat i tothom s'ha anat connectant. Macos, gràcies a tots per participar, és molt més divertit si aneu fent comentaris, la veritat.
Per després del programa crido el Rohirrim.
Què és això?
Cridar els Rohirrim.
Ah, sí. És que dic això és un tub de plàstic per congelar. No, no
és un,
però bueno.
Això és un d'allò de plexiglàs, perquè m'he cascat el genoll i llavors m'hi poso una bossa d'escarxofes congelades. Sí, fent tenis.
En el tenis.
Sí, perquè...
És que, Marc, el tenis no és bo.
Sí, ja,
no
ja, però això ja ho deia...
A partir dels 30 no és bo.
Ja ho deia en Coque, que el deport és dolent pel tabaco. I el...
Això ho deia en Coque.
Diu, l'aport és dolent pel tabaco. I llavors...
Que per cert, com està el Coque?
Està així, molt bé.
Encara estem
fet,
en línia.
De fet, vol venir
.
Algun dia al programa. Llavors el que faig és tinc una bossa de carxofa congelada...
Donar-li molts records.
Del Mercadona, tot i que no es pot parlar del Mercadona, que te la foten per aquí, però bueno, tu agafes la carxofa congelada del Mercadona, te la poses al voltant del genoll i llavors te l'emboliques amb el plexiglàs aquest, vale, que genera microplàstics i els ossos polars es cauran a l'aigua, però és igual, tu agafes el plexiglàs aquest, et lligues la bossa aquesta,
sí, igual, tot això forma part
i t'estalvies els 80 euros de la genollera especial de rehabilitació.
Correcte. Pensa que el microplàstic que tires, ara quan et treguis la carxofa i el
no,
plàstic...
No, porto la carxofa ara, això no faria un programa amb la carxofa.
Quan ho tires a les escombraries, que sàpigues que t'ho menjaràs amb el salmó de la piscifactoria. El plàstic mateix, vull dir que tot està lligat.
Tot, estem connectats, al final també nosaltres serem plàstics. Si ja està, escolta, ja està.
Mira, serà plàstic fins i tot les Vision Pro.
Les Vision Pro,
que no han volgut fer les de plàstic perquè no queda cul.
Bueno, almenys hem deixat de fotre microplàstics a dintre en la pasta de dents. Vale? Que va haver una època els de màrqueting van dir, anem a fotre microplàstics a la pasta de dents perquè així hi haurà retropessones. Seràs gilipolles, però bueno, és una idea.
Oients, una abraçada a tots, la setmana que ve més. Gràcies a tots, també al YouTube.
Si no jugar a tenis, no us cascau el genoll, que fot mal.
Fa pupita. Adeu.